Hola, Jordi Cuixart, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tothom, bon dia, Jordi.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé, molt bé.
Molt bé.
Sí.
Primer Nadal, que has estat a casa, llibertat des de fa 6 anys, com has viscut això?
Doncs també, molt bé, tot i que ja ho sabeu que per nosaltres la felicitat no, doncs no serà complerta fins que no puguin retornar els exiliats, fins que no s'acabi la repressió d'una vegada per totes, i per tant, doncs, costa, no? De vegades també, doncs, si ets al Nadal a casa, encara que sigui el primer any, i per molta alegria que vulguis tenir, saps que malauradament hi ha gent, doncs, que encara pot passar el Nadal a qualsevol racó de món, però malauradament no el pot passar a casa seva, amb les seves famílies. I doncs, això, doncs, amb un record molt profund pels exiliats, però al mateix temps, doncs, sí, clar, poder estar amb la família i els amics i amb la gent d'Òmnium va ser preciós.
Ara parlarem de tot plegat, però és que ja sabeu que els periodistes tenim amics al cel, al purgatori i a l'infern. Sí. I m'acaben de comunicar que heu enviat un mail als treballadors avui d'Òmnium, on... Ho pots explicar tu mateix, Jordi Cuixart?
Sí, bé, ja farem l'assemblea general ordinària, doncs, de socis d'Òmnium, com correspon, i doncs, a la reelecció de la presidència i la vicepresidència no ens hi presentem ni el Marcel ni jo, no passa res, una entitat amb 61 anys d'història, doncs això és la mar de normal, perquè passarem, doncs, el relleu, si els socis així ho volen, doncs, en Xavier Antic, que és una persona de la casa, és una persona que coneix molt bé Òmnium, i a més, doncs, hi ha treballat molt estretament, i doncs nosaltres hem considerat que després de dos mandats, doncs, home, ja estava bé, vull dir, ja ens hi hem deixat la pell, que diuen, i doncs passem el relleu en Xavier, si els socis ho estimen.
Perdona, per tant, plegues com a president d'Òmnium?
Com a president d'Òmnium, sí, però no plego d'activista, no plego de com a soci d'Òmnium, i per tant, a més, em poso a disposició de l'entitat. Sóc el director de l'Escola de Formació Guillem Agulló, i per tant seguiré fent de director de l'Escola de Formació Guillem Agulló, però com a president d'Òmnium, doncs, no és que plegui, sinó que no em presento la reelecció, i per tant, doncs, els socis han d'escollir un nou president, i en aquest cas, doncs, ens sembla que en Xavier és una persona que recull aquest perfil.
Ara parlem del Xavier Antic, però t'he de fer preguntes de la teva decisió. Per què?
Bé, doncs, perquè ens sembla que toca, que tocava. Òmnium és una entitat que no improvisa. Jo fa anys, i amb en Marcel coincidim també, després d'entrar a la presó, doncs ho vàrem dir, que toca nous lideratges, que ningú és imprescindible i tothom és important, i ens sembla que ara Òmnium està en un moment molt potent, en un moment, doncs, està l'entitat molt estructurada, amb un pla estratègic molt potent, tenim un creixement mensual que ens sorprèn fins i tot a nosaltres, tot i que és mèrit de la gent que segueix confiant en Òmnium, i ens sembla que ara és el moment, doncs, de poder passar aquest testimoni a en Xavier, amb la resta de companys de la Junta, una Junta molt, molt potent, molt plural, molt plural, amb gent que coneixeu, la Mònica Terribas, la Yolanda Fresnillo, en Castiñeira, la Neus Torbisco, és a dir, amb persones molt, molt potents, i sempre ho hem dit, que això no va de persones, no? I a mi i en Marcel ens sembla, doncs, que Fidel és una mica, no?, el que hem après a Òmnium, el que és important, valgui la redundància, és ser útil, i no pas important.
Clar, li hauria de preguntar també a Marcel Mauri per què no, però en principi semblava que el relleu natural hauria estat el del Marcel, no?
Bueno, amb en Marcel ens va passar una cosa, i és que des del minut zero vam fer tiquet, no?, que se'n diu això, que se'n diu d'etiquet. Per mi és com un germà, és una persona que ens entenem molt bé, i també sempre ho havia dit, i des d'aquí, doncs, també tot el meu reconeixement, perquè en realitat, si algú respon a aquest ADN a Òmnium, de generositat, de fer les coses sense esperar cap reconeixement a canvi, sense voler cap tipus de protagonisme, aquesta persona és el Marcel, que ha sigut capaç, doncs, d'absorbir la repressió i de fer-ne també una palanca de lluita i de transformació democràtica, i per tant, ell sempre ho deia, el dia que doncs, passem el testimoni el passarem junts, i per tant, doncs, de fet, ell ha sigut també president d'Òmnium, encara que hagi fet de vicepresident, sí. I ho ha fet excel·lentment bé, i per tant, doncs, no ens n'anem enlloc, vull dir, seguim al peu del canó, i per tant, doncs, és això, passem el testimoni.
Permeta'm, perquè ara ràpidament he anat a buscar coses d'arxiu, 31 d'agost del 21, és a dir, d'aquest any passat, Jordi Cuixart, el món a RAC1, deia això.
Al juny s'acaba el mandat i en principi el que ens plantegem, doncs, home, clar, seguir fent de president d'Òmnium, doncs, ad aeternum no, però jo sí que m'agradaria, doncs, poder accedir a aquest segon mandat que em tocaria de 4 anys més, però insisteixo que de fet, jo, i no és falsa modèstia, però que no, vull dir que algun dia marxaré, algun dia hauré de marxar, i per tant, doncs, ho faré també una miqueta, doncs, quan creiem que és el moment més oportú.
Què ha canviat des de l'agost fins ara?
Bé, a part de que hem passat coses en aquest país, i és cert, i en mig any, i amb la voracitat del dia a dia, a la resposta ja es podia intuir també que no hi havia cap tipus de voluntat de posteritat, tot i que hi ha una errada, perquè no era el meu segon mandat, sinó que ha sigut el tercer, no? Però el que sí que ha canviat és que és imperatiu, és necessari, aquests nous lideratges, insistim, i no podem prescindir de ningú, però al mateix temps és molt important que tinguem tots present que les ulleres del 2017, o la graduació de les ulleres del 2017, doncs pel 2022, doncs perdonin, senyors, no, aquella graduació s'ha de tornar a reajustar. I per tant, a totes les persones que el 2017 doncs, vam tenir aquest un protagonisme i vam intentar-ho fer tots el millor possible, doncs és possible doncs, que un dels bons serveis que podem fer també al país doncs, és endreçar les nostres organitzacions, endreçar cadascú a casa seva, en el cas d'Òmnium, i és on em sento més còmode de parlar, que segueixi sent doncs, un projecte útil, potent, sòlid. L'objectiu és el mateix de sempre, i per tant, quan nosaltres parlem d'aquesta voluntat doncs de compartir, també vol dir això, compartir lideratges, i per tant doncs des de l'agost fins avui doncs possiblement el que ens n'hem adonat tant en Marcel com jo, que no hi havia millor moment per passar el testimoni que ara, en ple pla estratègic, l'entitat consolidada, i per tant doncs hem pres aquesta decisió sense improvisació, vull dir, no hi ha improvisació.
D'acord, en tot cas, quina és l'agenda en aquests moments d'Òmnium? És a dir, quan deixarà de ser en Jordi Cuixart formalment president d'Òmnium Cultural, i quan, si ho aprova evidentment l'assemblea, recollirà el guà al Xavier Antic?
Sí, jo ara, de fet, avui es convoca l'assemblea, i em sembla que doncs l'assemblea tindrà lloc el 26 de febrer, i per tant doncs ara ja sóc president en funcions.
Fins el 26 de febrer, i el 26 de febrer passaràs el testimoni amb el, si així ho aprova evidentment Òmnium,
els socis, el president d'Òmnium l'escollien els socis.
Evidentment, hi ha una pregunta que et faré després, però abans, per què Xavier Antic?
Bé, és el que comentava abans també, no hi ha improvisació. Jo me'n recordo fa 4 anys quan intuíem que jo podia entrar a la presó, doncs que jo li vaig dir al Marcel, Goita, si entrem a la presó i si la junta directiva ho considera, doncs hauries de ser tu la persona doncs, que liderés l'entitat durant aquest període que jo pogués estar a la presó. Ell ho va acceptar, la junta ho va aprovar i ho va fer. I de fet, fa 2 anys, quan va haver-hi aquella onada repressiva també, que la Guàrdia Civil va entrar a Òmnium i tal, amb en Marcel, amb una visita que em va fer a la presó, doncs ja ho vàrem parlar i vàrem dir, ostres, si a tu et tanquen a la presó, hauríem de proposar a la Junta que en Xavier fos la persona que assumís les responsabilitats de la representació institucional de l'entitat i tal. I per tant, en Xavier és un home molt culte, és un home molt savi, és molt sensible, és la feminitat en persona, la feminitat feta home, és una persona, a part de molt culta, també que coneix molt bé Òmnium i que de fet aquests últims 4 anys també ha anat participant i treballant molt amb aquesta feina també molt silent que fa Òmnium d'intentar generar consensos i de intentar trobar estratègies compartides. En Xavier hi ha sigut i per tant estem convençuts que ho farà bé, però precisament perquè no va de persones, sinó perquè això va de col·lectius, i la Junta d'Òmnium, més les aportacions que segur que farà aquesta nova Junta, estic segur que s'hi deixaran la pell per fer el mateix que han fet nosaltres, que tampoc no és que tingui un mèrit molt excepcional.
Per acallar o certificar rumors, Jordi Cuixart deixa la presidència d'Òmnium per anar a fer política? A fer política, com entenem la política, no vol dir la política dels carrers, que això ho fan molts, sí. Vull dir política, com entenem, en partits polítics.
No, jo sóc un activista i jo em poso a disposició d'Òmnium, que és la meva entitat, i jo em poso a disposició del país, òbviament, però des de l'activisme. Jo no tinc cap tipus de voluntat de fer política, tot i que respecto, estimo, admiro, tinc molts amics que es dediquen a la política, i per tant la política és imprescindible, i de fet tot és política. Una altra cosa és l'activitat pròpia dels polítics, però en aquesta vida tot és política, no?
Qualsevol. És a dir, no faràs activitat pròpia dels polítics?
No, segur que no, Jordi.
De què servirà que Jordi Cuixart plegui si la resta de lideratges del 2017 no pleguen?
Bé, jo tampoc. Em fa una mica incòmode pensar que... nosaltres el que intentem... el que fem, no? I és actuar amb coherència amb allò que portem mesos, i jo m'atreveixo a dir anys dient. Calen nous lideratges. No podem renunciar a referents tan importants com el president Puigdemont, com l'Oriol Junqueras, com la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, l'Antoni Comín. No, aquest país no es pot permetre el luxe de renunciar a cap tipus de referent, perquè això ho hem construït entre tots. Però sí que és veritat, i és obvi, que en la situació en la que ens trobem, on hi ha una incapacitat manifesta de traçar una estratègia compartida, i és cert, i de fet en el meu últim llibre ho intentava també explicar, no? Necessitem una estratègia compartida que abraci tota la generositat, tota la diversitat, tota la transversalitat i tota l'ambició d'aquest moviment sobiranista, que està més viu que mai. I per tant, aquests nous lideratges, de ben segur, propiciaran molt més que es pugui dur a terme aquesta estratègia compartida que no pas, doncs, els lideratges anteriors. Però insisteixo, i de fet aquesta tarda, doncs, veurem el president Puigdemont, hem quedat també amb l'Oriol per explicar-los, doncs, una miqueta l'abast d'aquesta decisió que per nosaltres és una decisió de caràcter intern, però que ens interpel·la a tots, a la societat civil, d'aquesta necessitat de la creació de nous lideratges.
Parlava ara en Jordi Cuixart d'incapacitat manifesta d'un cantó, i l'altre deia que és un moviment més viu que mai, amb la qual cosa són dues expressions que no quadrarien inicialment, però una va dedicada directament als moviment polític, diríem, i l'altra a la societat. Llavors el problema, diguem-ho, de l'independentisme està en la política feta pels polítics i no la societat.
Bé, el problema greu que tenim és que la repressió existeix, persisteix, i la repressió, precisament, un dels objectius de la repressió és dividir els que lluiten. I la repressió, en aquest sentit, el que, com afecta el conjunt de la classe política catalana, és amb una divisió manifesta, doncs, que nosaltres, des de la societat civil...
Però la divisió històrica fa més anys que dura això que abans del procés, no?
No, és a dir, que és legítim que hi hagi una competència electoral, és legítim que pugui haver-hi, doncs, una competència electoral i fins i tot ideològico-estratègica, però en el cas del moviment sobiranista, el que hem vist, doncs, fins a dia d'avui, que quan som capaços de traçar aquestes estratègies compartides, que no vol dir renunciar a la diversitat, que no vol dir renunciar a l'especificitat de cadascuna de les formacions polítiques, doncs som capaços d'assolir fites impensables, i per tant és legítim que hi hagi enfrontaments polítics, òbviament pel dia a dia, per les dinàmiques sí, però que avui per avui encara no haguem sigut capaços de donar una resposta a la repressió, a l'alçada de les circumstàncies i del que espera el comú de la ciutadania, doncs no s'entén. Jo, Jordi, quan... tots passegem pel carrer, però encara no m'he trobat ningú, cap ciutadà de peu, no?, que sent sobiranista o sent catalanista digui: oi, per què no feu que els polítics vagin dividits, separats? Però, home, no feu que vulguin anar units, no? Perquè dins la diversitat i dins la lògica discrepant, que és, fins i tot és saludable, no?, és imprescindible, però aquest país té problemes estructurals molt i molt seriosos que demanen de traçar estratègies compartides, no només per poder fer front a la repressió, sinó per solucionar els problemes del dia a dia i també per donar la veu a la ciutadania. De fet, aquest és l'objectiu, no? I per tant és el que persistim en assolir.
T'has frustrat, Jordi Cuixart, s'ha frustrat pel fet que no hagi pogut unir allò que està clarament esquerdat entre els partits polítics catalans, o és que és impossible fer-ho?
Frustrat no, jo no em sento frustrat, al contrari, jo m'hi he deixat la pell, com estic segur que seguiré fent ara, des d'un segon pla, i per tant molt més discret, però amb la mateixa determinació i amb les mateixes ganes d'aportar. Però sí que és veritat, i és una obvietat, que nosaltres, doncs, portem molt temps, molt, molt temps batallant perquè hi hagi aquesta possibilitat d'estratègia compartida, i avui per avui no és possible, i això és una constatació, però al mateix temps jo crec que més que frustració el que ens ha de generar és, doncs, ens ha d'esperonar a seguir-hi treballant, perquè sabem que és imprescindible i perquè sabem que una de les virtuts del moviment precisament ha sigut aquest, la capacitat de generar consensos al voltant del model d'escola catalana, consensos al voltant, doncs, del fet migratori a Catalunya com un fet estructural, com un motiu d'orgull nacional, de sentiment de pertinença col·lectiva, i també és imprescindible seguir lluitant per aconseguir celebrar un referèndum d'autodeterminació, l'adjectiu que el posin els polítics, però la majoria de la societat catalana avui el que demana és poder celebrar un referèndum d'autodeterminació, on la gent pugui expressar llur voluntat i aquesta sigui respectada, i per tant que no hi hagi límits en aquest procés i que no hi hagi límits en aquest referèndum d'autodeterminació, i per tant jo penso que en això, doncs, no hi ha frustració, al contrari, hi ha tota l'esperança i tota la il·lusió del món, i Òmnium de fet avui està més forta i més preparada que mai.
T'has sentit en algun moment, Jordi Cuixart, s'ha sentit durant tots aquests últims mesos maltractat per un sector de l'independentisme? Jo sé que l'expressió és molt dura, però molt castigat per un sector de l'independentisme o no?
No, no. Jo, sincerament, i modèstia a part, i també se'm fa difícil perquè penso que jo no sóc l'important, jo he intentat ser útil i seguiré intentant ser útil. Però no, no, jo al contrari, penso que Òmnium, que no és mèrit meu, insisteixo, però té molt bon estat de salut, i jo quan surto al carrer el que rebo doncs és molt reconeixements i molta estima, i per tant el que sí que intento doncs sempre explicar a tothom és que això no va de l'individu, sinó això va del col·lectiu, i per tant la importància per mi cabdal amb tot això, més enllà de com jo m'hagi pogut sentir, que insisteixo, que jo, nosaltres hem rebut molt més amor del que mai podrem tornar a la nostra vida multiplicat per 10, a la presó, al carrer i a tot arreu, no? I per tant jo, gràcies a Déu, ja ho tinc ben cobert.
Et dius ara, que ho estava apuntant, molt bon estat de salut d'Òmnium. M'ho dic perquè tots aquells que puguin pensar o dir no, és que se'n va perquè, ui, s'ha donat molta gent de baixa d'Òmnium. Recordo que el mes d'agost deies que al revés, que això era al revés. Pots explicar-ho, sisplau?
No, no, encara avui. Vull dir, aquest mes tenim 1.000 socis més. Vull dir, avui ja som 192.000 socis. Vull dir que no, no, que això, vull dir, a més es pot...
Te'n recordes com hi ha hagut el creixement de socis d'Òmnium en els últims temps?
Home, sí que me'n recordo, perquè l'any 2010, amb la Muriel en Pau Descansi, quan jo vaig entrar a la Junta d'Òmnium, érem 30.000 socis.
L'any?
L'any 2010.
Quan entra la Muriel, 2010.
I jo li vaig dir a la Muriel, oita Muriel, mira, si tornem les subvencions públiques, podríem fer una campanya de socis i amb aquesta campanya doncs expliquem i compensem les subvencions públiques que tornem. I vam tornar les subvencions públiques i de fet doncs jo penso que va ser un gran encert, perquè avui l'entitat està totalment sanejada i per tant doncs tots els recursos són els propis que generen aquests 190 i pico mil socis, i de 30.000 socis doncs hem arribat fins a aquests vora 200.000 socis, sí, en 10 anys.
O sigui, en 10 anys pràcticament heu multiplicat per més de 6 sí, el nombre de socis d'Òmnium. Crec que la Glòria Serra té una pregunta. Glòria, endavant.
Faré un Ernest Folk, amb permís, que és fer dues preguntes en una. Això és una trampeta que fem
molt bé,
aquí.
Molt bé.
Perquè, home, ha estat molt important el que has explicat i més com ho has explicat. Jo m'he quedat amb algunes frases molt significatives. Dius que els objectius és el mateix. La meva pregunta, te la faré lligada amb l'altra, és ha de canviar doncs l'estratègia, l'objectiu és el mateix, ha de canviar doncs l'estratègia, i vinculat amb això i amb el que explicaves de l'estratègia compartida, hi ha una dada molt interessant del CEU que m'ha sobtat moltíssim, que és que els votants de Junts per Catalunya són els únics que majoritàriament posen per davant en aquests moments la resolució, com es pregunta, del problema polític entre Catalunya i Espanya, que es pregunta així al CEU, per davant de la gestió dels serveis públics, d'un 61 versus un 37, mentre que els d'Esquerra Republicana s'inverteix totalment aquesta opció, prefereixen la gestió en els dos casos sobre un 35-37%, un 63-53% per davant de la resolució del problema polític, que es queda, no arriba ni al 40%. Aquesta divisió, que aquesta no és política, aquesta és social, és la que obligaria ara, sense moure's de l'objectiu, canviar l'estratègia?
És a dir, nosaltres, i com a Òmnium, i el que sempre hem dit, el que interpel·lem des de la societat civil és que qualsevol decisió que es prengui sobre el futur que hagi de basar en el país, que no escolti la veu de la ciutadania, està condemnada al fracàs. I de fet s'ha demostrat, qualsevol espai que vulgui ser útil, si no compta amb l'opinió, amb la voluntat, si no està disposat a escoltar la ciutadania, no acaba funcionant. I per tant, jo crec que no està renyit governar bé Catalunya amb seguir mantenint-nos fidels a...
Però les velocitats canvien, hi ha una part important del votant independentista que vol pitjar l'accelerador cap a un costat i els altres cap a un altre.
Sí, en tot cas, a mi se'm faria molt difícil entrar en valoracions molt de regat curt de l'anàlisi d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinions, però insisteixo, per mi allò que és nuclear és que Catalunya ha d'estar ben governada, necessitem un bon govern, necessitem que tot allò que es pugui solucionar des de la part, des de les institucions catalanes, se solucioni, o en tot cas es lluiti per solucionar, que es defensin els interessos de les classes populars, de les classes treballadores, però al mateix temps també hem de tenir ben clar que el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol no només no està resolt, sinó que ningú no s'equivoqui. La repressió hi és, i no és una repressió que s'aminori, al contrari,
va a més. Ja no amb el Tribunal de Comptes, sinó estem veient també com avui el que deia el Villarejo, no? Que ara de cop i volta doncs, representa que és una persona, que és un il·luminat. No, no, no. Forma part, és la punta de l'iceberg d'un estat corrupte fins al moll de l'os que està disposat a fer-ho tot, absolutament tot, perquè Catalunya no pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. I, per tant, imaginem-nos si la situació és greu, que tenim una crisi sanitària, una crisi econòmica i una crisi democràtica més profunda que mai. I, per tant, això ha d'interpel·lar els polítics, i jo crec que la ciutadania ens interpel·la a pressionar els polítics que posin solució.
Ernest Folk.
Jo, seguint la tradició, faré dues preguntes, però seran breus. Jordi, en un país on ningú plega, que algú faci un pas al costat, com tu has anunciat aquest matí, això és una notícia, t'agradi o no, i la frase que has repetit més avui és això no va de persones. Aquesta és la frase, l'has repetit 7 vegades. La primera pregunta és, estàs enviant clarament un missatge que hi ha d'haver un canvi de lideratges sense posar noms, en general a la política i a la societat catalana per poder agafar més embranzida en aquests moments, perquè tu has dit que les ulleres amb què mirem el 2022 no poden ser les mateixes que el 2017. O sigui, clarament estàs fent un pas al costat per donar exemple?
Òmnium intenta sempre fer això, predicar amb l'exemple, és a dir, quan nosaltres doncs, diem que no improvisem, quan nosaltres diem doncs, que volem ser rigorosos i que volem ser útils i volem servir al país, ens sembla que no és només un gest, sinó que és una decisió, també insisteixo, presa amb molta serenor, amb molta tranquil·litat, amb molta normalitat, però que en cap cas, i se'm faria molt difícil, i més en un dia com el d'avui, que hi ha emocions, que és un dia doncs, que és important, possiblement no m'ha passat cap altra cosa més important a la vida que poder ser el president d'Òmnium Cultural, no? I per tant doncs, és un moment doncs, de molta felicitat i al mateix temps doncs, d'emoció. Se'm faria molt difícil anar dient a persones en concret què és el que han de fer, persones que m'estimo, que admiro, que són companys meus, germans de trinxera amb els que he estat a la presó, el president Puigdemont que està a l'exili, que només Déu sap el que desitgem tots, que algun dia pogués tornar i estar amb la seva família i pogués seguir amb la seva activitat aquella que consideri oportuna. Per tant, a mi se'm fa realment molt difícil dir què ha de fer ningú en concret. El conjunt de la societat catalana el que ha de tenir clar que sí, necessitem nous lideratges i és una societat que és capaç de generar aquests nous lideratges, i com que és capaç de generar-los, el que hem de fer és deixar espai perquè puguin sortir, perquè puguin aflorar, perquè de fet aquest és possiblement el millor servei que podrem fer al país.
Gràcies. El missatge està claríssim. La segona i última pregunta
van tres,
és... Molt ràpid. Jordi, has parlat de la necessitat de fer un nou referèndum, Jordi, i saps molt bé que dins de l'independentisme hi ha bastanta gent que considera que ja hi havia un mandat l'1 d'octubre, que fer un nou referèndum és anul·lar l'1 d'octubre i que és una falta de respecte per la gent que va anar a votar l'1 d'octubre. Què en penses de la gent que diu que no cal un nou referèndum perquè aquest referèndum ja es va produir?
Nosaltres, des d'Òmnium, que ningú no en tingui cap dubte, allò que decideixi el Parlament de Catalunya, allò és el que va a missa. I, per tant, si de l'1 d'octubre el Parlament de Catalunya pren una decisió, la que considera oportuna per les majories que estan regulades, escolti'm, perdonin, senyors, no és que Òmnium no ha vingut aquí a fer
política.
Però
hi havia mandat o no l'1 d'octubre?
Nosaltres el que diem és que...
Quadra.
Demano, no sé, la casella del moderador.
Perdó.
En tot cas, quan nosaltres el que sempre diem és que nosaltres som els campions de les urnes. Aquesta és una ciutat eminentment democràtica. I qui pega la gent per anar a votar és l'estat espanyol. Són els cossos i forces de seguretat de l'estat amb un mandat judicial o amb un mandat polític. I, per tant, nosaltres no renunciarem mai a les urnes. A partir d'aquí, per això parlem de referèndum sense adjectius. Com ho hagin de fer correspon als polítics. Nosaltres, com a activistes, pressionarem perquè això es pugui fer.
Víctor.
A mi el que m'agradaria és muntar un dinar amb tu.
Home,
per cert, què t'agradaria? Més barbacoa, entaulats, de peu...
Més veritas.
Jo soc bastant frugal, Víctor.
Frugal?
Sí.
Què veuríem?
Una miqueta de vi. Una miqueta.
Vi negre?
Miqueta, o...
També, sí.
Que vinguin dos o tres ampolles.
Jo vi blanc, de les Garrigues, sí, de Matallongues, estaria bé. Jo porto el vi, deixa'm el vi a mi.
I com rematem? Amb quins destilats? Chupito d'orujo de hierbas,
carai, Víctor.
Limoncello...
A les 9 del matí, jo.
Això és una pregunta.
Ho hem de preparar bé.
Alguna cosa nostrada,
Ja anem cap a la ratafia.
Jo soc del Vallès, les flors del Remei de Caldes també estarien bé, s'ajudaria.
Això provarem. Llavors, en aquest ambient, ja, jo et preguntaria, ostres, mira, ara estem a molts pocs metres de la Conselleria d'Economia, molts pocs metres. Em preguntaria, Jordi, tornaries a convocar tota la gent perquè anés a envoltar la Conselleria d'Economia, que al final és una institució democràtica que ha rebut, diguem-ne, l'ordre judicial d'una institució democràtica, que és la justícia, que estem en un país democràtic, per fer un escorcoll, per fer, bueno, el que fan els països democràtics, no? Autocontrolar-se i sopesar els poders. Llavors, tornaries a dir-li a gent, anem cap allà, que estem en perill, anem cap allà. No se sap molt bé per què, si per assaltar la conselleria, suposo que no, suposo que no. Però t'ho preguntarien els xupitos, no? I tu què em diries, Víctor? Doncs sí, tornaria a enviar la gent.
Estic segur que et diria el mateix que et dic ara, per tant, que jo no podré, no renunciaré mai a exercir els drets fonamentals i a protestar contra totes les decisions des de la lluita no violenta i amb l'exercici d'aquests drets fonamentals.
Però la protesta totes les... quina era aquell dia?
Perdona?
El 20 de setembre, davant de la Conselleria d'Economia, quina era la protesta? Que una institució democràtica controla una altra institució democràtica? Hem de protestar contra
això? No, perdona, no. El 20 de setembre era una situació molt greu, amb l'entrada i registre més de 17 domicilis de persones particulars.
Però això li pot passar al senyor Jordi Basté o a mi demà. No,
bueno, amb un intent d'entrar a la seu d'un partit polític sense ordre judicial legalment constituït, amb tancament de pàgines web sense cap tipus d'ordre judicial, amb la revista d'Òmnium segrestada a Correus sense cap tipus d'ordre judicial, amb una situació a Catalunya on més de 50 alcaldes havien d'anar a declarar davant de la Fiscalia sense cap tipus d'acusació. Per tant, home, el 20 de setembre del 2017 aquest país vivia en una situació d'excepció on els ciutadans, de manera pacífica majoritàriament, el que van fer és protestar pacíficament davant d'una decisió del Poder Judicial, perquè és que hem de poder protestar davant de tots
sí,
els poders,
sí, també del
Poder Judicial.
Sí, sí,
sí. I per tant, si algú va negligir amb el cordó policial davant d'un registre que estan sobradament regulats com s'han de fer, hauria de donar explicacions per què hi havia un cotxe amb armes. Per sort, la societat catalana, una vegada més, va demostrar que majoritàriament va actuar amb civisme i va protestar davant d'una decisió judicial de manera cívica.
Vale, perdona, la quinta, però molt ràpida. I entre la gent que hi havia aquell dia a la Conselleria d'Economia que es va enfadar amb tu perquè vas dir torneu a casa i que haguessin volgut fer no sé què més, tu què els dius?
Que va amb el càrrec, cap problema. Que també tenen dret a protestar ells davant del que...
Protestar del que protesta. Sí, sí, sí.
Bueno, és que, a veure, clar, és que...
Això no s'acaba mai, eh? Comencem a protestar i no sé on acabarem, eh?
Amics meus, això es diu democràcia. I sí,
d'acord.
I la democràcia té això, que tu has de defensar la democràcia fins i tot quan el que et diuen no t'agrada. I si hi havia gent allà que deia, jo m'hi vull quedar més estona, i nosaltres diem, no, que això ha sigut molt improvisat i per tant hem d'anar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una convocatòria indefinida, i no tornarem fins a casa fins que no alliberen els detinguts. I hi havia gent que deia, no ens volem quedar. Qui va voler es va quedar, i les entitats en aquell cas, amb l'estimat Jordi, el que vam dir és, escolta, pleguem perquè allò tenia una intencionalitat, i ara que hi haguessin el debut.
20 minuts i les 10... Fa mitja hora, que una mica més, que en Jordi Cuixart ha anunciat que plega de la presidència d'Òmnium al costat de Marcel Mauri, que també plegarà, i que proposa el nom de Xavier Antich com a futur president d'Òmnium Cultural. Pregunto, algun càrrec polític important sap aquesta informació o només ho has dit a la gent d'Òmnium i ara als treballadors?
No, ho hem dit als treballadors, a la gent d'Òmnium, al president Puigdemont, al president Aragonès i a l'Oriol Junqueras. I a l'Anna Gabriel.
Hi ha Veritas.
Aquests quatre, perdó. A Carles Puigdemont, a Pere Aragonès, a Oriol Junqueras i a Anna Gabriel. Quan els hi vas dir?
Entre ahir i aquest matí, perquè hem anat molt de bòlit i ho he intentat fer...
S'han quedat tots de pasta de moniato?
Són persones que ens estimem molt i que, per tant, confraternitzem molt i, per tant, doncs, sabem tots plegats doncs, que el que hem fet és molt bonic, que per tornar-ho a fer en aquest floral doncs, ens necessitem tots els uns als altres i, per tant, doncs, que és un moment emocionant, però que també la lluita continua i, per tant, doncs, les reaccions han sigut les esperades i, per tant, molt en l'àmbit privat, però boniques.
A Jordi Sánchez, on li has dit?
No, amb en Jordi no. Amb en Jordi tenim una relació molt bonica, molt maca, ens estimem molt, companys de trinxera, però no, vull dir, hem intentat també una mica respectar molt els tempos, respectar molt que fossin els treballadors de la casa, que fossin els socis d'Òmnium, és a dir, i ho he circumscrit doncs, també a una certa representació institucional, no? El president de Catalunya, president de l'1 d'octubre a l'exili, l'Oriol i l'Anna Gabriel també.
Marcel Mauri, bon dia.
Ostres, mare meva.
Bon dia.
Bon dia.
Mare meva.
Bon
què, Marcel?
Ara sí que... Sí, exacte, què, Marcel? És igual, va la pregunta d'en Jordi Cuixart, te la faig jo. Què, Marcel?
Què fas aquí?
Doncs bé, escolta'm, emocionat sentint les paraules d'en Jordi, que sempre supera totes les expectatives, no? Quan escoltes una persona com ell, jo només puc estar agraït per tot el que he viscut aquests anys, al costat d'en Jordi, al costat de la Muriel, al costat de tots els companys d'Òmnium, no? que han estat al costat, i que m'he intentat fer sempre allò que la Muriel, no, Jordi, ens va ensenyar, que era dir, tot el més important és estar al servei de les persones d'aquest país, i en aquest sentit, cadascú des de la seva responsabilitat, no? En el nostre cas des d'Òmnium, hem intentat tots aquests anys fer això, i ho hem pogut fer perquè teníem moltíssima gent al nostre costat, que ens ha ajudat i que ens estima, començant per les nostres famílies i acabant per tots i totes els socis de l'entitat, no? Aquests gairebé 200.000 socis d'Òmnium, les presidències territorials i, evidentment, els companys de la Junta Directiva. Per tant, un dia molt emocionant. Portem molts anys de militància en molts àmbits i estem acostumats a fer això. Avui ocupem un paper, demà n'ocuparem un altre i, per tant, doncs, seguirem endavant i hi ha moltes lluites compartides en aquest país que no es poden esperar.
I parlaves, perdó, és que abans el Jordi Cuixart parlava de que Marcel Mauri i Jordi Cuixart fan un tiquet, crec que ha dit la paraula tiquet.
Sí, tiquet,
o tiquet, perdó, sí, tiquet. Tiquet, és curiós que no es trenca ni en el moment de plegar, perquè el més normal seria dir, bueno, plega en Jordi Cuixart, s'hi posa en Marcel Mauri. Per què no Marcel Mauri?
Doncs perquè jo ho vaig dir des del primer moment, aquell 17 d'octubre que vaig pujar d'un escenari quan en Jordi estava a la presó i encara, evidentment, amb un tros de l'estómac i amb la gola, que era difícil, no? Recordo al costat de l'amic, Augusto Coberro, que en aquell moment dius, tothom, doncs pugem aquí dalt i fem el paper que ens toca, però jo sempre vaig deixar molt clar que estava fent aquell paper perquè el president d'Òmnium, perquè el meu estimadíssim amic Jordi Cuixart, doncs estava empresonat i que aquell no era el meu paper, que era un paper, doncs, de suplent, l'he intentat fer de la millor manera possible, però no era el rol que a mi em pertocava, perquè els socis d'Òmnium havien votat en Jordi Cuixart com a president d'Òmnium. I per tant, he intentat fer el millor possible, però ja està, vaig deixar molt clar des del primer moment que jo era de l'equip d'en Jordi, com abans havia estat de l'equip de la Muriel, i que quan en Jordi en aquest cas ens plegués o prengués la decisió que ell cregués considerar convenient, doncs jo l'acompanyaria. Soc fidel a la paraula que vaig prendre davant de la Junta d'Òmnium i també ho vaig dir públicament.
En Cuixart ha estat rotund. Quan li he preguntat si entraria en política, ha dit que rotundament no. Marcel Mauri?
Exactament el mateix que en Jordi. De fet, política en fem sempre,
Perquè sí, el tema política de polítics, per entendre'ns,
Exacte.
O sigui, no la política, que sempre dic del David Fernández, que m'agrada molt, perquè el David Fernández és de les primeres persones que vaig sentir fa molts anys dient jo la política la faig al carrer, que és una frase que és molt recurrent, però el David Fernández sempre l'utilitzava molt, aquesta frase.
Evidentment, vivir una societat on allò personal també és polític, on hi ha tantes, com deia, tantes lluites per fer que no les podem deixar de fer i, per tant, farem política. Això ja ho deia Joan Fuster i, per tant, seguirem fent posterians en aquest sentit i seguirem fent política, però en la política institucional, que la respectem moltíssim, igual que la política de partit, mai des d'Òmnium hem pogut fer antipartit i antipolítica, al contrari, però no és el nostre camp d'acció i, per tant, doncs això no ho farem.
Perdona, que en Jordi Bosch abans el tinc a Madrid i no t'ha preguntat i no sé si volia preguntar alguna cosa, Jordi. Perdona, disculpa.
Sí, sí. Bueno, ja saludo a tothom. Jo primer he de dir, respecte a la manera que ha entrat en Víctor Amela, que han entrat en aquesta cosa, jo que sàpiga el senyor Cuixart que si algun dia dinen amb mi, jo frugal no ho soc.
No. I dinarà bé, si dinen tu.
M'adapto, Jordi, no pateixis.
No.
M'adapto.
Perdó, per la frivolitat, però la tenia guardada aquí. No, però ben portada, Hi ha un moment per tot. Sí, però jo voldria preguntar... A veure, aquí hi ha un risc, que és el següent. Aquí fa dos anys el gran tema informatiu era sempre, cada matí, en els diaris, en els informatius, a les pròpies xarxes socials, tot el que envoltava, el que estava passant a Catalunya. Després ha arribat la pandèmia, que ha estat molt important, tot el Covid, i òbviament ha hagut una ocupació informativa. Us en recordeu que dèiem el hàmster? Fa dos anys ja no es parla del hàmster, ja no s'han vingut test, etcètera. Probablement, des de la posició d'Òmnium Cultural, que té una visió més d'alçada, perquè, és clar, jo, per l'edat que tinc, jo recordo, soc de Girona, la gent que fundava i que era la gent d'Òmnium Cultural, doncs quan jo tenia 16-17 anys, als anys 70, i que tenien una lluita molt diferent a l'actual, perquè estaven amb els busos del català a l'escola, coses que ara em semblen potser inversemblants, o la campanya de rotulació. Escolta, en Feliu Matamala, de la llibreria de les Voltes, anava amb un enganxín els diumenges al matí, el pare d'en Jami Matamala, anava a penjar un adhesiu, català, si us plau, etc. Hi ha una visió d'Òmnium més de llarg, en el que ha sabut treballar amb una situació, per exemple, la que era del franquisme, amb una situació de gran dificultat com és l'actual, en altres moments, etc. En aquesta, tenint en compte, i no vull condicionar la resposta, que des de la visió d'Òmnium posi una visió, insisteixo, de més llarg volada, que probablement la gent que està a la política, no es posa sobre la taula una possible realitat, és que tot el que està passant i s'està rendent es cronifiqui. És a dir, entrem en un procés de cronificació en el que d'aquí un any aquesta entrevista es pugui desenvolupar amb els mateixos o diferents protagonistes de la mateixa manera i d'aquí 5 anys després, i d'aquí 5 anys també, sí. Perquè la situació no doni per més, no per la voluntat. La voluntat pot ser molt bona, però la situació no doni per més. És a dir, hem d'estar preparats perquè a Catalunya tot això es cronifiqui.
Sí.
No sé si està d'acord amb aquest pregunta-comentari.
Sí, no, Jordi... aquí el que es cronifica és una pobresa estructural, una pobresa energètica, unes desigualtats, uns percentatges que darrere d'aquests percentatges hi ha persones, que és un 25% de població amb risc d'exclusió social, un 50% de la població de Catalunya que avui està patint algun tipus de precarietat o pobresa, sigui energètica, sigui habitacional, i aquí el que s'està cronificant és un estat que veiem que insisteix amb la seva deriva antidemocràtica, i per tant, davant d'aquesta cronificació, d'aquesta fractura social real, no només als països catalans, sinó al conjunt de l'estat espanyol, la ciutadania ha de prendre partit. Estem veient cada dia més com s'intenten retallar drets i llibertats, i per tant, malauradament s'està produint aquesta cronificació, i és la societat la que s'ha d'inventar i reinventar tantes vegades com sigui necessària per poder fer front a l'emergència climàtica, per poder fer front a tots els reptes que tenim, i sobretot per fer una cosa que per mi és nuclear i essencial en una societat democràtica com la catalana, i és pressionar els polítics. Nosaltres hem vingut a pressionar-los legítimament des de la lluita no violenta, però els polítics s'han de sentir pressionats, han de sentir la pressió de la societat en tota la seva diversitat i en tots els seus diferents espectres. I dir-te que m'ha agradat molt, Jordi, el record aquest que pels fundadors d'Òmnium, també Girona, que ha sigut un dels llocs essencials també per entendre l'Òmnium actual, inclòs en pare, el pare d'en Jami Matamala, que tots estimem molt.
10 minuts i les 10 en punt del matí. Parlàvem amb en Jordi Cuixart, que anunciava aquí el Monarracú que plegarà aviat del seu càrrec dels últims anys com a president d'Òmnium, que l'acompanyarà també en Marcel Mauri, que també està amb nosaltres, i que el substituirà Xavier Antich. A la proposta d'en Jordi Cuixart és que sigui en Xavier Antich. Hola, Xavier Antich, bon dia. Hòstia, és això?
Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia. Aquí Jordi Cuixart, aquí Marcel Mauri, aquí uns amics.
Home, podríem seguir fent reunió, estimats.
I tant, Jordi,
ostres,
bon dia.
Que bonic, que bonic.
Xavier Antich, per què vol ser president d'Òmnium Cultural?
Per què vol ser? Potser no és la pregunta, amb tot el respecte, Jordi Basté, que estem parlant d'un referent de periodisme.
Gràcies.
Més que per què vol ser, perquè accepto una mica la proposta de que en el cas de que els socis i les sòcies d'Òmnium ho acceptessin, assumir la presidència d'Òmnium, diguem-ne, no? I si fos això, diria que per responsabilitat, perquè segurament davant d'aquesta proposta, que ara és tan emocionant d'escoltar, en els termes que la plantegen tant el Jordi Cuixart com el Marcel Mauri, i estant-hi compromès amb el país, amb la possibilitat de transformar-lo, de canviar-lo, de contribuir a millorar-lo, és difícil no dir que sí, sent com és Òmnium una entitat tan absolutament extraordinària, potent, que no ha deixat de créixer, que qualsevol diu que no, m'imagino.
Seràs president, Xavier Antich, serà president d'Òmnium Cultural, si els socis volen, òbviament. President, per fer exactament què a Òmnium Cultural? Quina és la idea que té Xavier Antich per aquests pròxims anys a Òmnium?
Per fer què? Per fer què? Per contribuir a reprendre el llegat d'aquest Òmnium que deixen el Jordi Cuixart i el Massó Mauri. I com heu explicat, i com el Jordi ha explicat també, Òmnium està més fort que mai. Ha arribat a consolidar-se com una entitat potentíssima, amb gairebé 200.000 socis, amb 50 seus territorials, amb aquesta voluntat constructiva. Amb quin repte? Pues amb que aquesta entitat sigui encara més forta, més organitzada, més preparada, més determinada, més determinant, i que continuï sent una mica allò que han fet d'Òmnium, bueno, tantíssima gent, però de forma molt excepcional, i jo crec que donant una lliçó realment aclaparadora, el Jordi Cuixart i el Marcel Mauri, que és una entitat que sigui exemple d'integritat, que sigui exemple de rigor, de coherència, també de generositat, d'una entitat que està per picar pedra, per construir, no pas per destruir, no som la gent dels retrets, i una mica aquesta idea de ser més útils que no pas importants, que és una cosa per la que no estem, jo crec que ningú dels que estem en cap dels càrrecs representatius d'Òmnium.
Si fins ara hi havia el tiquet, com deien Jordi Cuixart, Marcel Mauri, qui farà tiquet amb Xavier Antic?
Bueno, això segurament en els propers dies estarem en condicions de donar-ne detalls, perquè tot això ha estat molt precipitat, i la veritat és que l'única pista que podem dir és que ha de ser un tiquet que respongui a l'alçada de la responsabilitat d'un relleu del nivell, de l'altura i de la potència d'aquestes dues bèsties tan potents i tan capaces i tan talentoses i tan generoses com han estat el que han format els estimadíssims Jordi Cuixart i l'estimadíssim Marcel Mauri.
Pere Aragonès, el president de la Generalitat, demanava l'altre dia al Club Siglo XXI de Madrid un referèndum i l'amnistia. De seguida ja el govern d'Espanya va dir que ni referèndum ni amnistia. I llavors què?
Nosaltres, com ha dit sempre el Jordi Cuixart, això jo crec que seré molt poc original, nosaltres som els que sempre estarem allà on estigui el gran consens de la societat catalana. I, per tant, no ens pertoca a nosaltres, com a organització de la societat civil, el donar la resposta a la via política que cal emprendre per donar resposta a una gran demanda de la societat catalana. Nosaltres sempre impulsarem aquell acord que conciti els més grans consensos en l'ordre polític. Però Òmnium no és un partit polític, és una organització de la societat civil molt potent que es funda en el consens, en la consciència de la diversitat, de la pluralitat d'opcions, i per tant una mica pel que treballarem és per, com sempre s'ha fet en Òmnium, i de manera molt especial en aquests anys amb el Jordi Cuixart i el Marcel Mauri, per la construcció d'aquests grans consensos, tan grans com siguin possibles, que ens permetin avançar.
El Pere Mas, crec que té una pregunta, jo no sé si per Jordi Cuixart, per Marcel Mauri, per Xavier Antic, Pere.
Bueno, bon dia a tots tres, d'entrada. Jo més que una pregunta, bueno, puc fer una reflexió i acabar amb una pregunta?
Sisplau.
Que a mi la notícia aquesta m'alegra i m'entristeix al mateix temps. O sigui, jo crec que el lligam emocional del Jordi Cuixart amb la societat catalana, amb tot el que ha passat, justament ara la Mela invocava els fets del 20 d'octubre, etc, etc, etc.
Setembre.
Perdó, setembre. És molt potent. I al mateix temps, Òmnium Cultural ha representat un paper en aquests anys que dins el món sobiranista o dins el món independentista hi ha hagut un desconcert bastant general, i és un personatge que ha tingut un discurs molt trebat, l'hem vist en les seves aparicions, hem llegit el seu llibre, etc, etc, etc. En un àmbit on es critica la manca d'unitat, i Òmnium ha provocat, o ha fet de ròtula, o ha recosit això. Recordis, per exemple, la foto del Palau Robert, on en favor de l'amnistia van aparèixer tots els presos alliberats. Això, només Òmnium ha aconseguit fotos d'aquest estil, i alguna feina de sota bosc que algun dia s'explicarà, suposo, que no crec que ens ho expliqui avui el Jordi, però que ha avançat en aquesta direcció. Ara, és evident que el missatge és molt clar. I aquí ve la part de tristor, alegria, o digue-li com vulguis. És cal gent nova. I la pregunta una mica seria... Bueno, jo crec que tothom s'ha de donar per al·ludit. Has mencionat alguns noms, no hem parlat de l'altra important entitat sobiranista, que pot donar-se o no per al·ludida, però la pregunta seria, el procés tal com el coneixem ara sí que ha mort i estem començant una cosa nova? Les tres, vinga.
En Cuixart primer?
Ah, perdó, i una cosa. Xavier Antic és un senyor que és filòsof.
Sí.
O sigui, ell és un senyor que fa uns anys, va ser un progre tota la vida, però no era un senyor que fos independentista, com molt, era sobiranista. Vull dir que també és la fotografia del que ha passat en un país on la centralitat s'ha anat transformant. Aquest senyor, jo entenc que ara és independentista.
Va. Jordi Cuixart, Marcel Mauri i Xavier Antic. Jordi Cuixart.
Bé, una prova d'examen, això gairebé, no?
Noi.
Estaves fent referència, no?, a la nova etapa, no?
Sí.
Nosaltres el que diem és que aquest procés li han cantat les absoltes moltíssimes vegades, no?, i que sempre el donen per mort. I...
He dit tal com el coneixem, eh?
Sí, 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 sí. Però possiblement és que no voldria fer el cap símil amb cap virus, eh? Però és que és veritat que nosaltres doncs, anem aportant-hi cada cop tots plegats com a societat més coneixement i el que estem també tenint i demostrant una capacitat d'adaptació al que està passant. És a dir, en plena pandèmia, el moviment sobiranista es compromet en la lluita contra la pandèmia, contra la Covid, però al mateix temps no renuncia als seus ideals. I per tant, aquest nou escenari de postpandèmia, no?, si és que algun dia arriba, el que ens demostra una vegada més és que hi ha un munt d'aprenentatges i és que el mateix exactament passa amb la repressió. Quan apareix de la forma tan violenta com és, doncs, que hi hagin presos, que hi hagin exiliats, que hi hagi més de 3.500 represaliats, el moviment ha d'incorporar això doncs, en aquests possibles escenaris i el que està fent doncs, és entendre que mai més això pot ser un límit a les nostres aspiracions nacionals i per tant jo considero que el que està demostrant el moviment sobiranista en el seu conjunt és una capacitat d'adaptació, de resiliència i al mateix temps de no perdre l'objectiu i l'objectiu és en un país com Catalunya, insisteixo, llengua i cultura catalanes com a element de cohesió social quan s'ataca el model d'escola catalana doncs ens vertebrem, ens reorganitzem, recuperem aquest gran consens i lluitem perquè segueixi sent la llengua catalana i el model d'escola catalana un element de cohesió social i això és un exemple dels moltíssims que podríem fer de, sí, hi ha una adaptació, una capacitat d'adaptació permanent als nous escenaris i això no només és bo, és saludable, sinó que penso que també mereix molt de reconeixement. Ara permeteu-me als meus amics, perquè jo poso la cara però en Xavier i el Marcel són el cervell ho arreglaran una miqueta.
Va,
el que jo acabo de
dir. Marcel, arregla-ho sisplau ara, si no pot ser, Marcel, endavant.
Segur que només faig que complementar algunes coses de les que ha dit en Jordi. Un procés d'alliberament nacional com el que té Catalunya, els països catalans, doncs, evidentment que no acaba fins que s'aconsegueix, fins que només allò que la ciutadania majoritàriament vol. Hi ha el nostre país, hi ha una majoria política i social que vol la independència del nostre país, hi ha un estat espanyol que hi ha posat tot, inclosa la violència, la repressió, i en Jordi Cuixart és exemple, com tots els exiliats, els presos polítics, i els més de 3.500 represaliats, són exemple d'aquesta incapacitat de l'Estat a atendre raons i, per tant, doncs, és un procés que ve de lluny. Jo, des de la meva militància a la universitat, doncs, el BEI, el TPC, passant després per la CAL o ara en aquests últims 15 anys, que són molts a Òmnium, doncs, crec que tenim una perspectiva prou àmplia, igual que aquests 61 anys d'Òmnium, per veure que no hi ha un procés que acaba fins que la ciutadania, si no ho decideixi, i aquest país ha decidit que vol alliberar-se, que vol emancipar, i per tant nosaltres, des de la posició que ens porta aquí, però seguirem, evidentment, compromesos amb la llibertat del nostre país. Per tant, el procés no sé si mor de la forma, diguéssim, periodística, com l'hem entès. Segur que es transforma, i es transforma doncs, en alguna cosa que haurà de ser segur millor per tal de complir els objectius que la immensa majoria de ciutadania del nostre país vol, no? Aquesta amnistia i aquesta capacitat de poder decidir lliurement el futur del nostre país. I ara sí,
Xavier
Antic ho arregli.
Xavier Antic, vols dir una cosa?
No, és veritat, vols dir alguna cosa? Que Xavier no, eh? Tinc una mica la sensació de tots aquests anys que quan escolto tant el Jordi com el Marcel, el que faig és escoltar, prendre notes, si em veguéssiu estic aquí en papers apuntant les coses que deien, i per tant poca cosa més. Jo només hi afegiria una cosa, ja que la pregunta del Pere Mas era si el procés és mort, una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, si em permeteu una mica l'aportació filosòfica, eh? I és que tant això del procés com el processisme i els processistes sembla que s'ha convertit en una cosa pejorativa. Quan qualsevol que hagi tingut una mínima preparació d'història sap que la història és sempre un procés, que les coses en lloc, quan són importants, no canvien d'un dia per l'altre, ni d'una setmana per l'altre, ni d'un any per l'altre, sinó que les grans transformacions històriques tenen justament lloc en aquest procés. Llavors, estem en una altra fase d'aquest procés que obliga a repensar les coses, a fer bons diagnòstics de la situació, ser capaços d'entendre una mica on tenim els problemes, on són,
i provar, com se tracta sempre, de donar respostes a aquests problemes que són el 2022 diferents dels problemes que teníem el 2019 o el 2017. El gran repte, diguem-ne, a l'hora d'abordar a on som i què passa en el procés, bàsicament és aquest, que és de quina manera podem incidir en el moment concret de la història per tal de que d'alguna manera la història no se'ns tiri sobre, sinó que siguem capaços de reconduir-la i d'orientar-la de cara a la transformació, etcètera, etcètera.
Víctor, Abela,
Xavier, que aprofito per dir-te que, bueno, a veure si vens al dinar aquest que farem amb el Jordi Bosch.
Escolta'm una cosa, Jordi, això s'ha convertit en l'agenda del Víctor Abela.
Que fa molt que no sabia... No, Glòria, però t'ho explico.
A mi no m'has convidat, per cert.
No, també estàs convidadíssima.
Digues, Víctor.
Que el Xavier és una de les persones amb qui jo més he disfrutat parlant de filosofia, de llibres. Hem compartit dinars, sopars, quan eren col·laboradors de l'Emilio Manzano.
Sí, home, bé.
I m'ho he passat tan bé amb tu, Xavier, que hem de fer aquest dinar ja. I tornar a parlar de llibres i de filosofia.
Molt bé, perfecte. Serà un plaer sempre, Víctor.
Fantàstic.
Moltes gràcies, de debò. Marcel Mare, una abraçada molt forta i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavier Antic, molta sort, de debò.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies.
Ja està.
Què diu la Txell, tot això? I què diu el...
Bé, està molt bé la Txell, gràcies per preguntar. Bé,
les criatures del Marc, les criatures encara no... Però clar, això també significarà més temps per la família?
Sí, esperem-ho, perquè si no, al final ja...
Això sí que t'ha sortit a l'ànima.
Sí, esperem-ho. Sí, no, bé, jo he tingut una gran sort, Jordi, tu saps també perquè ens coneixes, i és que tant la Txell, els pares a casa, Òmnium, la família de la fàbrica, tothom, ho hem fet junts, i per tant, mal m'està el dir-ho, no? Però fins i tot en aquest moment, doncs hi ha aquesta voluntat de fer-ho útil, però també de fer-ho bonic, no? I quan he marxat de casa, la Txell diu, res s'acaba, sinó que tot comença, no? I per tant és això, res s'acaba, no? I seguim, i seguirem, i perquè també és on estem còmodes, al carrer, amb la gent, lluitant, que possiblement això és el que dona una miqueta de sentit, això que en diem la vida, lluitar.
Gaudeix molt.
Moltíssimes gràcies a tothom.
Gràcies, de bo, Jordi Cuixart, avui aquí al Món RQ. Passen coses a la ràdio que és que tampoc pots esperar, és a dir, fa una hora teníem aquí una conversa amb en Jordi Cuixart, anuncia que plega, teníem Marcel Mauri, i tenim el que serà el substitut probablement d'en Jordi Cuixart a Òmnium Cultural, que és el Xavier Antic, i havíem dit que parlaríem del virus, d'aquí uns moments parlarem amb el Silvio Lies, que és una persona que avui fa molt de temps que vull parlar amb ella, és a dir, dilluns farà 20 anys d'aquesta empresa catalana que es diu Veritas, i en parlarem avui aquí en aquest lloc extraordinari del carrer Diputació 239 de Barcelona. La gent està convidada a viure aquestes dues hores que encara queden per arribar a les 12 en punt del migdia, però en fi, això és la ràdio, això és la informació, això és la rapidesa de la informació. D'aquí uns moments parlarem òbviament del virus, perquè ja tenim les dades. Només dir un parell de coses. La primera, que en casos confirmats acumulats, en aquests moments ja ahir més de 35.000 persones van donar positiu a Catalunya. És veritat que està passant una cosa ara molt curiosa, que és que és més notícia la gent del teu entorn que és negativa que no és positiva. Una altra cosa que està passant és que convertim les redaccions, els espais de treball, en 10 negritos, és a dir, que van caient tots. Passa a totes les empreses i a tota la gent. Hi ha una dada avui molt dolenta, que és que hem de dir que, malgrat que l'altre dia l'enginyer en Sant Clement deia que hem de començar a separar el que han estat morts per Covid amb morts amb Covid, que hem passat els 25.000 morts a Catalunya, avui s'han declarat 28, estem a 25.002, i a partir d'aquí molt bona notícia, ahir es van vacunar en tercera dosi pràcticament 60.000 persones a Catalunya, que és una molt bona dada, i una altra dada bona, que és que van sortir ahir 12 persones de la unitat de cures intensives. En canvi, van entrar 119 persones a planta. Ara ja en tenim més de 2.500. La R puja 3 centèsimes, 1,15. La incidència acumulada 15 dies són 176 més, és a dir, estem a 4.187 per cada 100.000 habitants. La taxa de positivitat puja mig punt, estem encara, hauríem d'estar a 5 i estem a 28. I l'únic que el risc de rebrot puja 319 punts, és a dir, que les dades avui, llevat de les de les UCIs, són totes molt, molt negatives, i del nombre de vacunes, que són pràcticament 60.000. Les visites de persones amb Covid ahir als CAPs són més de 68.000 a Catalunya. És veritat que han anat baixant de dilluns a divendres, dilluns a dijous, dilluns van anar 100.000 persones.
Els caps són al Vietnam.
100.176 persones, ahir 68.000. Amb alguna cosa positiva hem guanyat, això sí. Són les 10:08. Gràcies per tot, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem. Estimats.